Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Sant Sadurní celebra des d'avui fins al 26 de juny la Festa dels Barris, una de les cites tradicionals del calendari festiu, de les més antigues que es conserven al municipi i que tenen la seva arrel en la celebració de la capvuitada de Corpus. Comencen el dia de Corpus amb la festa del primer barri i acaben una setmana després amb el rengle de l'últim. D'aquesta festa tan tradicional en parlem tot seguit amb un parell de protagonistes. La primera ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Les festes de barris de Sant Sadurní són aquell moment de pell de gallina amb els primers acords de les seves característiques músiques i amb ells donem la benvinguda a la regidora de Cultura de la capital del Cava, Marta Castellví. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, molt bé.
Escoltar aquesta música és, com bé deia, ja de pell de gallina i ja comptant els minuts perquè arrenquin aquestes festes.
Totalment, i a més cada any, eh? Vull dir, cada any al principi, quan comença a sonar la marxa dels barris, sempre és aquest moment, no? d'emoció, també d'il·lusió de tots aquests dies, de tota aquesta setmana de celebració i també, com dius, anem ja una mica fent aquest compte enrere dels dies que queden per començar barris. La veritat és que és una època molt bonica i una de les festes també crec que més maques que tenim.
La festa més tradicional, de fet, que tenim aquí a Sant Sadurní, una festa amb, com dèiem, moltíssima tradició. Ens costa una mica explicar-la i sobretot que la gent que no és de Sant Sadurní arribar a poder explicar, no, aquesta emoció que dèiem ara escoltant a la banda de barris d'unes festes que són, neixen del poble i són pel poble, no? A diferència d'altres, no? Que es programen des de Cultura, per exemple, aquestes són les mateixes comissions de barris els que programen cadascun de tots els barris que formen part d'aquestes festes.
Sí, i de fet crec que és la gràcia i segurament el secret d'aquesta vitalitat. Sí que, per explicar una mica les festes, sempre és important, no? D'inici explicar que són unes festes que se celebren, que nosaltres sapiguem des de finals del segle XIX, que s'emmarquen dins de Corpus, sempre es celebren per Corpus i, per tant, també cada any, això és una particularitat, no? Cau en unes dates o en unes altres, i l'origen de la festa una mica és aquest, no? De que els barris que formaven, no? el nucli de Sant Sadurní, doncs cadascun d'ells té un dia, tenia un dia, que això encara es manté, i durant tota una setmana se celebra durant cadascun dels dies, doncs es celebra cadascun dels barris. Evidentment, és una festa també molt característica perquè combina aquesta tradició, no? tan arrelada i aquest origen tan antic també amb els nous temps i l'adaptació, no? a la realitat que vivim, a les comissions de cadascun dels barris també, doncs, cada any van buscant maneres, no? i noves fórmules per poder seguir celebrant tot això, però també adaptat als nostres dies. No? I crec que això és una mica la gràcia també i el que ho fa tan particular, no? o tan singular d'altres festes que potser tenen més la iniciativa, no? a nivell públic, no? de l'Ajuntament, a nivell més institucional. Aquí la gràcia és aquesta que és la gent que s'organitza, que hi ha mesos abans comencen a reunir-se, a buscar el finançament també, no? que això és un tema molt, molt característic dels barris. I l'altre dia sentia algú que deia que els barris tenen una mala salut de ferro, no? I és que portem moltíssims anys celebrant això. Sempre cada any, no? I a vegades ja comença a sonar aquesta música de que hi ha comissions, doncs, que necessiten relleu generacional, que n'hi ha, que els hi falten gent, que a vegades costa participar, però sempre hi ha barris, sempre hi ha festes, sempre hi ha celebració. I crec que això és gràcies a aquest compromís, no, de la gent, dels veïns, que s'acaben organitzant, que acaben traient el temps d'on poden per poder fer tot això.
Marta, aquest any, a més, les festes de barris arriben amb una altra particularitat, que és que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan.
Sí, cert. Això ha passat algun cop. Aquest any és el barri Diputació, que cau en 23 de juny. I això, lluny de ser una amenaça, s'acaba convertint en una oportunitat, i aquí el que fem és sumar forces i sumar esforços des de cultura, des de festes, en aquest cas amb el que és, doncs, la celebració de la revetlla, amb la rebuda de la flama, també amb aquestes entitats que col·laboren cada any, que són Òmnium, ADF, Els Diables. Tot això ho sumem a la pròpia celebració i a la pròpia jornada que organitza el barri, en aquest cas Diputació, i el que farem és celebrar la revetlla a la plaça del Miró, que és on es faran durant tota la tarda tots els actes dels barris, i ja, doncs, que també és la revetlla, no? I entenem, doncs, que vindrà més gent de fora del barri, vindrà més gent del conjunt de Sant Sadurní, doncs allà poder fer la festa més gran.
Dèiem a l'inici, Marta, que ja estàvem comptant les hores perquè arrenquessin les festes de barris. Avui mateix, dijous, 2:00 PM, primera traca, la del barri Ajuntament, i a partir d'aquí ja fins la setmana vinent, tots els dies, a les 2:00, aniran sonant traques. Que sí. Això també és important per si hi ha algun nouvingut a Sant Sadurní.
Que no s'espanti.
Que no s'espanti, perquè sempre el primer any, uau!
Sí,
què passa?
Sí, sí. Clar, a més és això, no és un dia puntual, sinó que és tota una setmana. També els que som d'aquí, a vegades ens despistem i quan ho sents dius, ostres, sí, és veritat que avui és tal barri. I sí, avui comencem amb aquesta traca, després seguiran els actes tradicionals, amb l'espectacle familiar aquesta tarda. També el que et comentava abans, de que ens anem adaptant també des de l'Ajuntament a aquesta nova realitat, un acte, no, molt, molt important i molt tradicional sempre és la xocolatada amb la canalla. Ja fa uns anys que hem començat a reinventar. Les comissions també n'hi ha que van buscant altres maneres, i en aquest cas nosaltres el que fem és donar gelats en comptes de xocolata, perquè la calor apreta i a vegades, doncs, ja no ve
tant,
no
gust,
ve tant,
no?
De gust la xocolata calenta, i busquem aquestes noves maneres de fer. I aquest any també, després de les sardanes, que també hi són cada dia, i després del Castell de Focs, que també hi serà, aquest any també apostem per música en directe. Hi ha hagut altres anys que també ho hem fet, i en aquest cas serà el vespre amb un concert de versions a la plaça mateix.
Aquesta serà la novetat d'enguany del barri Ajuntament. Després, diàriament es van succeint els barris, demà Sant Antoni, després d'un gran moment, el gran moment de barris, jo diria, el Rengle dels Confits, 5:00 PM, divendres. Aquest moment tan esperat, segurament pels nens del poble, molt esperat, però per la gent de l'Ajuntament, pels regidors. Marta, tu com ho vius, això?
Bueno, és un acte molt, molt bonic. També és, potser de tots els barris és l'acte que aglutina més gent diferent, no? Estem parlant de que participen les escoles, les famílies també, a la seva manera, no? Formen part d'aquest acte. Tenim els gegants, tenim la banda, tenim el personal de l'Ajuntament que va al Rengle. És una mica un tret d'inici, no? Amb permís del barri, de l'Ajuntament, el Rengle dels Confits és una mica aquest inici que ja s'enllaça també molt bé, crec, amb tota la celebració del barri Sant Antoni. I és un acte, això que et dic, molt, molt bonic, també molt participat, també té reptes al davant, evidentment, com tot, però crec que és una de les coses que s'ha de mantenir, que s'ha de lluitar, i nosaltres cada any, doncs, entomem aquesta organització amb molta il·lusió i amb moltes ganes de seguir mantenint viva aquesta celebració.
Com deies, una vegada acaba el Rengle dels Confits i arrenca oficialment al barri Sant Antoni, després dissabte barri Montserrat, diumenge barri Església, amb un tret identitari també del barri Església tan i tan important i molt vistós com són les seves catifes de flors, coincidint, òbviament, amb la diada de Corpus en altres municipis. Ara em ve al cap, per exemple, Sitges, que és molt típic, no? Aquestes catifes, doncs aquí també en tenim.
Sí, de fet, cada barri té el seu tret més distintiu i això també doncs afegeix aquest valor, no? I aquesta singularitat a la celebració. Cada barri és diferent, és una evidència, no? N'hi ha que són més grans, n'hi ha que són més petits, però crec que tothom troba la manera de tirar endavant la festa i no és ni millor ni pitjor, eh? Cadascú també amb les característiques de n'hi ha que són dies festius, n'hi ha que són dies entre setmana, crec que tothom busca la fórmula i al final a tothom li surt aquesta part, no? De col·laborar i de fer possible tot això amb cadascú amb les seves característiques i les seves particularitats.
Això són els barris d'aquesta setmana. La setmana vinent, coincidint amb la Revetlla, com dèiem, dilluns, barri Diputació, dimarts, dia de Sant Joan, barri Cavallers, i dimecres, l'últim, al barri Raval. Per tant, aquestes festes de barris es clouen dijous amb el rengle.
Això t'anava a dir.
El barri Raval.
Barris i rengles, que això també... també si explicar els barris és complicat, explicar els rengles ja és... ja és terrible. Però també forma part d'aquesta celebració i també és un punt de trobada, jo crec, amb els veïns i veïnes. Costa d'explicar, però crec que s'ha de participar també, que és la manera una mica també de recórrer el barri, també de poder coincidir amb la banda, no? Poder anar acompanyats d'aquestes cançons que dèiem a l'inici, que són tan identitàries, no? I que ens emocionen tant, i el rengle també és un acte molt particular, però que és imprescindible, crec, per entendre què són i què representen els barris per Sant Sadurní.
S'han de viure els barris, les mantellines, els clavells, els bastons, tot això s'ha de viure per poder-ho sentir. Marta, abans d'acomiadar-nos, una última pregunta.
Digue'm.
A nivell gastronòmic, què és el més típic de les festes de barris?
Home, claríssimament, coques i confits. Sant Sadurní ens agrada la festa, també ens agrada el dolç i crec que tenim molta sort de comptar amb professionals del sector que són experts en el tema i tenim molta sort en aquest sentit.
Doncs amb això m'acomiado per poder presentar el nostre següent convidat, perquè justament parlarem d'això, parlarem de coques i confits. Moltíssimes gràcies, Marta, i a gaudir de les festes de barris.
Moltes gràcies, igualment.
I amb l'Albert Carafí, de la pastisseria Carafí, posarem aquest toc més dolç de les festes de barris. Molt bon dia, Albert, com estem?
Bon dia.
A nivell gastronòmic, Albert, què seria de les festes de barris sense dos elements tan dolços com són les coques i els confits, eh?
Bé, seria molt, molt dràstic, no? No serien ni barris ni el rengle de l'Ajuntament.
Abans, fora de micros, dèiem que és un període important, és un període de molta feina per les pastisseries, perquè, a més, aquest any s'ajunta una mica amb una altra celebració important, sobretot a nivell de coques, com és la de Sant Joan. Per tant, non-stop d'aquí fins a després de Sant Joan.
Cert.
A festes de barris aquí, coques, a diari, confits, el dia del barri Ajuntament, en aquest rengle dels confits que li diem nosaltres. I parlem una mica de producte. Parlem, si et sembla, primer de les coques, aquest element que no falta a la taula per celebrar ni les festes de barris ni Sant Joan. Quina és la coca, Albert, que més feu a Cal Carafí?
Aviam, com a coca ha anat canviant molt les tradicions, no les tradicions, no, però jo els gustos. La tradició és la coca. De tota la vida se n'ha dit coca de Sant Joan a la coca amb frita a sobre, però aquesta frita confitada, mica a mica, va minvant. O sigui, la gent ho anem transformant en funció dels gustos del públic, I la que es fa molt ara també és la coca de pinyons, farcida de crema, farcides de nates, la coca de crema a sobre. Aquesta potser està avançant molt més ràpid que està reculant la coca de fruita confitada en si.
Sí que òbviament hi ha per a tots els gustos, però sí que és veritat això que comentes, no? Que la fruita a sobre va tirant enrere, va fer passos enrere.
Sí,
tot
sí.
I que hi ha gent que és fidel, també, a aquesta.
Pues clar, és la tradició.
Ara que esteu en plena feina, a Cal Carafí, una mica, què és el que més us demana la gent? Ara dèiem que està reculant aquesta de fruita, però l'estrella vostra...
Nosaltres podríem dir que la que fem més és la de pinyons a sobre. Mm. Tot i que, evidentment, és un producte o pinyó que ha transcorregut allò, els i baixos amb el tema, diguéssim, de preu. És clar, és la potser que costa més allò valorar-la, no? Però doncs es fa més la de pinyons, farcides, i llavors les de crema a sobre també potser venen al darrere. I per últim, el que et deia, el que és la de fruita confitada a sobre. Tot i amb això, aquest any volem treure una novetat, donant, diguéssim, també com un toc d'aniversari, que l'any que ve farem 100 anys, i llavors ens volíem esperar l'any vinent, però bueno, hi ha un acte, diguéssim, a la Fassina el dia 21, que es presentarà aquesta coca que volem fer amb una miqueta amb honor, diguéssim, al fundador de la casa.
El marida amb aquest cicle que arriba a la Fassina. On podrem tastar coques de totes les pastisseries de Sant Sadurní, ben maridades, com no podia ser d'una altra manera, aquí a la capital del Cava. Deixa'm que et pregunti també pels confits, sobretot per la gent que ens estigui seguint de fora de Sant Sadurní. Els confits mai poden faltar el dia del rengle dels confits, el divendres de rengle. I és allò, aquella paperina que es dona als nens, allò que en castellà es diuen peladilles.
Correcte.
I explica'ns una miqueta.
Aviam, jo no podria confirmar-ho ni assegurar-ho, però em sembla que quasi bé és més antic el confit que no pas la coca de barris. Perquè el confit, jo m'atreviria a dir que és centenari, la tradició aquesta amb el rengle de l'Ajuntament, perquè, bueno, jo recordo els pares i els avis que ja ho deien, bueno, ja en fèiem de bossetes de confits. I això és una cosa que no ha fallat mai. Durant tots aquests anys s'ha anat fent. I el confit, bueno, és la peladilla que dius, que és sucre, amb una ametlla dins. El que passa que, esclar, últimament no es troba l'ametlla, perquè més aviat, diguéssim, això ho han anat reduint també per tema de costos, i doncs ara quasi bé és el confit de sucre, no? Que n'hi ha encara amb ametlla, però em sembla que el que donem és allò, una ametlla molt petita i més sucre que no pas ametlla. I llavors la tradició és aquesta, és que cada nen que va a rengle de l'Ajuntament doncs se li dona aquesta bosseta, que quasi bé hi poden entrar una dotzena de confits, i llavors doncs això és una cosa antiga i marca molt el que és, diguéssim, les festes dels barris. Això identifica molt el que és, diguéssim, el començament dels barris. I els nens van... Clar, hi ha molts nens que... És la primera vegada que potser ho veuen, no, els confits. I quasi bé, no ho sé, m'atreviria a dir que a Sant Sadurní es mengen confits només doncs, aquests dies de barris,
Sí que és veritat que aquest rengle dels confits dona una mica el tret de sortida per la porta gran a les festes de barris, tot i que ja s'ha tingut una prèvia, però el divendres amb aquest rengle és el dia gran, el dia que els nens passen a buscar el seu tros de coca, els seus confits, es fa festa grossa i una mica és tot el poble doncs allà a la plaça de l'Ajuntament vivint aquestes festes.
Home, és que fa molt de goig, diguéssim, totes les escoles allà, a més, allò, els nanos engalanats fins dalt, amb el clavell al pit, i llavors, doncs, va, veus, quan pugen amunt, bueno, clar, i a més ara, també amb la tradició, malauradament, amb aquestes calors que, pobrets, suen de mala manera, però, doncs, bueno, amb el que és, diguéssim, el millor vestit que poden tenir, el pantaló curtet, estrenen... No, també era tradició, suposo, estrenar alguna cosa pel rengle de l'Ajuntament. I al pujar ja pugen amb la bossa de confits. Doncs, ostres, això és una foto,
I és també un bon aparador, suposo que, Alberto, com a pastisser, un bon aparador de les pastisseries del poble, perquè al final totes les pastisseries del poble estan representades amb les seves coques, no?, amb el seu producte.
Correcte, correcte. Són aquelles coses que crec que s'han de mantenir, I ha de ser, doncs, no podem globalitzar d'una manera, diguéssim, externa, ha de ser una cosa interna, això.
Abans d'acomiadar-nos, ara que també tenim aquí a propet Sant Joan, no sé si la gent s'ha tornat una mica reserva més o va a última hora, perquè això també és un altre tema, perquè no sé aproximadament, perquè ens fem una idea, quantes coques arribes a fer en aquests dies?
Mira, jo m'atreveria a dir que la gent va a última hora. Primer, depèn molt de les dates que cau la festa aquesta. Aquest any en concret cau en dilluns. Vol dir que ja portarem, diguéssim, el pont llarg. És a dir, que la gent potser haurà sortit a festejar aquest cap de setmana llarg, fora d'aquí. I les coques, evidentment, no és allò que... Aviam, és el públic fidel et vindrà, però el públic així, diguéssim, alternar... El que, doncs, ni li va ni li ve a on va, doncs allà on es troba van a buscar la coca, no? Per nosaltres aquestes dates no és favorable. Si més no, bueno, ja saps doncs que almenys el que és, diguéssim, el públic es quedarà per aquí i això continuarà, diguéssim, anant a buscar la coca a la pastisseria. Quantes se'n faran? Doncs mira, és que arrisques molt, perquè de comanda que a vegades se'n fan menys amb el tema Sant Joan. I llavors has de tenir una previsió més o menys doncs, de que puguis treure. Normalment sempre fas una previsió que no et quedin coques, perquè llavors a partir d'aquí sí, que pot venir el Revetlla de Sant Pere i tot plegat, però no és el mateix. La coca és una cosa diària. Amb número és molt difícil, t'ho dic de debò. I a més, el que ha anat corrent els anys encara és molt més difícil calcular, perquè, doncs, evidentment, clar, aquestes grans superfícies ha fet molt de mal amb el tema coca en concret. O sigui, amb altres coses també, però el coca en concret també. Perquè podem veure doncs, que un públic més juvenil, la primera vegada que s'ha mandat Revetlla tot plegat, escolta'm, sí que voldran una bona coca, però els hi fot. El que volen és menjar coca, cava i riure i ballar. I això no ho tenen en compte. En canvi, clar, el públic, diguéssim, més fidel, que és de mitjana edat en amunt, aquest sí que va buscar la coca per sentar-se a taula, fer la sobretaula, menjar una bona coca, fins i tot fer concursos de coques. I llavors aquest sí, però esclar, la part juvenil, que és el que tomba la balança, aquest no ho sé pas com influirà.
Tota la raó. Albert, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, posant aquest toc dolç a les festes de barris. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies i bona Revetlla.
És una de les propostes festives d'aquests dies, als barris sadurninencs.
Torna el dia R.
Amb R de ràdio.
Un programa per posar en valor la tasca imprescindible de les emissions locals, especialment en la cobertura de situacions d'emergència i excepcionals.
El servei públic que ofereix la ràdio més propera, fet en xarxa.
Divendres 20, suma't a la ràdio en directe, de 9 del matí a 2:15 del migdia.
Escolta el dia R.
A la teva ràdio local.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ràdio. Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Policia local i Mossos d'Esquadra fan un operatiu conjunt contra el tràfic de drogues a l'Espirall, a Vilafranca. Arran de diverses investigacions policials, ahir a la tarda es va dur a terme un operatiu conjunt entre policia local i Mossos d'Esquadra per actuar contra un presumpte punt de venda de substàncies estupefaents. El punt estava ubicat en un establiment alimentari situat a l'entorn dels carrers del Nord i Mas i Jornet, al barri de l'Espirall. L'operatiu es va iniciar poc abans de les 6 de la tarda i va comptar amb la participació de 30 efectius policials, incloent-hi les unitats Fura, Arro, la unitat Canina i efectius de seguretat ciutadana. Com a resultat de l'operatiu, 11 persones van ser identificades i una d'elles va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública. També es va efectuar una denúncia per tinença d'arma prohibida i van ser intervinguts 1.800 euros en efectiu, 12 embolcalls que presumptament contenien cocaïna, 12 bossetes individualitzades amb marihuana i altres restes i 5 telèfons mòbils. L'operatiu va servir per identificar i escorcollar a més 2 vehicles i inspeccionar 2 establiments amb diverses infraccions administratives detectades. Es traslladarà informe al Departament de Salut pel mal estat dels aliments trobats en un dels establiments. Ban d'alcaldia per la neteja i manteniment de parcel·les privades a Olèrdola. A través d'un ban d'alcaldia signat ahir, l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, recorda que els propietaris de solars i parcel·les tenen l'obligació de mantenir-los en condicions adequades de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment durant l'època estival, per prevenir riscos d'incendi, plagues i altres perjudicis per la convivència veïnal. A tal efecte, recorda totes les persones propietàries de terrenys, tant dins del nucli urbà com en urbanitzacions i zones disseminades, la necessitat de realitzar de manera periòdica el desbrossament i la retirada de vegetació seca o residual a les parcel·les, així com la neteja de deixalles, materials i elements que puguin generar riscos sanitaris. L'Arboç dona la benvinguda a l'estiu amb el Welcome Summer Fest 2025, música i diversió per a tothom, que serà el pròxim dissabte 21 de juny. L'Ajuntament de l'Arboç organitza aquest dissabte el Welcome Summer Fest 2025, una gran festa per donar la benvinguda a l'estiu amb una jornada plena d'activitats per totes les edats a la zona recreativa de la piscina municipal d'estiu al carrer d'Avilés. El programa d'enguany presenta importants novetats respecte a edicions anteriors, mantenint l'èxit dels inflables aquàtics al matí i incorporant una tarda i nit plena de música i espectacle. La festa oberta a tothom manté l'aposta per la qualitat, l'ambient familiar i la diversió garantida, consolidant-se com una cita imprescindible al calendari estiuenc arbocenc. I acabem explicant-vos que Marc Parrot actuarà al Festival Músic Veu amb un concert al celler Llopart. El reconegut cantautor Marc Parrot oferirà el pròxim dissabte 28 de juny a les 8 del vespre un concert íntim al celler Llopart a Subirats en el marc de l'onzena edició del Festival Solidari Músic Veu. Durant el concert, Parrot combinarà temes del seu últim treball amb cançons icòniques de la seva trajectòria. Abans de l'actuació, els assistents podran gaudir d'una visita enoturística guiada al celler Llopart per conèixer l'origen, la història i el procés d'elaboració dels seus vins i corpinat. La jornada es clourà amb un sopar maridat al Mirador de les Caves. El Festival Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE, té enguany com a causa solidària el suport a la plataforma Som 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, que treballa pel benestar emocional de joves i famílies. Les entrades per al concert, la visita i el sopar ja es poden adquirir al web www.musicveu.cat i també presencialment a la taquilla del Fòrum Verger.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa.
Estem acabant temporada i comencem a acomiadar-nos d'algunes seccions. Avui serà la darrera tertúlia periodística, en la que un cop al mes citem periodistes de les nostres comarques per parlar de l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Una darrera tertúlia que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, i per fer-la aquesta darrera tertúlia periodística m'acompanyen el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
I també tenim el José Manuel Baselga, redactor del diari de Tarragona.
Sí, encara no, crec que encara em queda...
Et queda una mica, no?, encara per ser director del diari de Tarragona.
Crec que sí.
Mai se sap en aquesta vida.
Setmana... Seria molt bé, el Basi, de director del diari de Tarragona.
Seria potent.
No. Jo crec que sempre és millor ser d'infanteria, sempre. Sí.
Home, hi ha molta gent d'infanteria que l'han posat en un càrrec de direcció i que han anat malament, sí. Hi ha molts exemples. I han tornat a fer infanteria i han seguit fent-ho bé en infanteria, sí. Si tu et veus bé treballant a infanteria...
Cap problema, no?
Jo crec que el millor sempre són les trinxeres, infanteria...
Sí.
I primera línia. La línia de frente, sempre la línia.
Cortato.
Grandes, cortato.
Déu-n'hi-do.
Ara l'Urdes ens hauria de posar cortato, ara, bam, la línia de frente.
Vaya tela. Escolteu, que tal va la calor? Coses típiques que preguntes en aquests dies, tot i que encara massa no hem arribat
calor,
a l'estiu.
Ja, per ser el juny, massa calor,
sí,
pel
no?
meu gust.
Bueno, a mi sí que és veritat que sempre m'havia agradat molt la calor, sempre molt, i l'aguantava bé. I a mesura que vas complint anys, es fa una miqueta més complicada d'aguantar.
Ja.
Jo crec que a mesura que compleixes anys passen dues coses. Una, matines més, no sé per què, si és que tens més ganes de viure,
sí.
No sé per què.
Cert.
I dos, prefereixes el fred.
Uf, jo aquí dissenteixo una mica, eh? A mi el fred
tampoc no m'agrada, eh? No ho sé, si em fas tirar entre molt de fred i molta calor, jo em quedaria amb la molta calor, eh?
Jo també.
Hi ha molta calor, te treu roba, i en canvi el fred has de posar allà l'estufa, el foc, on sigui,
i més amb la humitat, que tenim aquí.
I això ho deia el Josep Pla, deia que quan te fas gran tens més fred i d'això. I l'altra cosa quan te fas gran és que t'agrada més el dolç. I això jo ho estic començant a notar.
Sí? El Nesquik, què tal?
Doncs possiblement, sí. Perquè jo no...
T'agrada més el dolç.
Jo no havia estat mai de dolç i ara sí que no li faig lletjos.
No. Bueno, es van canviant les papil·les gustatives, no, que diuen, es van canviant les coses. Jo això de matinar també a les 6 del matí, 7, ja estic sense despertador, desperta. És al·lucinant, sí. Quan no m'havia passat en la vida.
I amb el canvi de temps, amb el tema de tanta llum, a mi, quan el ritme circassià t'afecta i te despertes més aviat. A l'hivern, que a les 8 encara està mig fosc, igual costa més, però ara sí, en aquesta època, jo a les 6:15, ja estàs ja allò, preparat pel dia a dia.
Déu-n'hi-do. Entrem en matèria en aquesta darrera tertúlia. Esperem que us puguem retrobar i puguem comptar amb vosaltres a partir del setembre. Però, de moment, tenim un nou alcalde a Cunit, Jaume Casanyes, alcalde.
Bé, bueno, però era esperable. No,
sí,
no, no hi ha
sí,
cap
no és notícia.
Un pacte de govern i ahí està, i s'ha complert. I, bueno, i el que passa que ha dit que hi haurà una línia continuista. Bueno, doncs, també és veritat que ha tret una miqueta les urpes i ha dit que serà molt beligerant davant les administracions pensant en C31, pensant en Renfe, pensant en educació, pensant en seguretat, el que s'haurà de veure fins a quin punt aquesta reivindicació la porta a l'extrem. O, com tots els polítics, quan arriben a determinat nivell, però, bueno, afluixen una miqueta, ja deixant d'estar en la línia de frente, que deia Cortato.
Però, perdona, Jordi, abans de donar-te pas, a mi el que em resulta una mica estrany d'aquestes intencions que va mostrar dissabte, és que al final no són competències seves. No?
Bueno, per això s'ha de mostrar beligerant davant les administracions, que s'ha de veure quin és el grau de beligerància que és capaç de portar. Sí que és veritat que tampoc mai l'alcalde, el Cassanya, s'ha mostrat massa beligerant amb les administracions.
Ja, igual està canviant de postura.
Bueno, igual ara els que tenen capacitat de decidir amb les reivindicacions que té Cunit ja no són del seu partit.
Clar, tal qual. Jordi.
Doncs sí, bueno, primer de tot torna a ser alcalde, perquè hi va estar 2 anys ja, si no m'equivoco, el bieni 21-23, i torna a l'alcalde, torna també amb el mateix soci de govern, que és el PSC, i torna a governar. Sí, vull dir que aquests dies ja l'hem vist doncs, traient el cap als mitjans de comunicació i abanderant una mica doncs, això, la reivindicació, sobretot pel tema ara doncs, del transport ferroviari, perquè clar, Cunit, doncs, com les obres que s'estan fent del corredor i tot això, doncs clar, queda al mig i aquests 2 dies hi ha hagut caos. A l'inici de setmana, dilluns i dimarts, sí. Doncs hi ha hagut bastant de caos, com ja era previsible i tothom l'esperava, i la plataforma de Dignitat a les Vies doncs, ja també ha dit la seva, i també continua cuejant el tema del transport de mercaderies per l'interior, que també doncs, va sortir un informe aquest cap de setmana, aquest final de setmana passada, i això i doncs, també és un tema que està sobre la taula. Ara, per on han de passar els passatgers, per on han de passar les mercaderies perilloses, colls d'ampolles, si ha de créixer el port de Tarragona en transport ferroviari i ha de passar per la costa, què passarà amb els trens de passatgers. És tot, estem en un panorama molt incert, si parlem de transport ferroviari. Si no es potencia el transport ferroviari, doncs continuen passant molts camions per l'AP7, i doncs l'AP7 continuarà no sent una autopista, perquè no sé com ho veus, Basi, però l'AP7 ha deixat de ser una autopista.
No, ara
és gratuït, ara és una carretera, nacional.
Una carretera sí. Més còmoda, una carretera teòricament menys perillosa, o hauria de ser menys perillosa, però sí, evidentment, vull dir, ja ha deixat la funcionalitat que ha de tenir una autopista.
Bueno, jo anant per l'autopista AP7, cada vegada em sento més insegur, clar, tants camions que se l'abanden entre ells, trànsit, qualsevol accident, hi ha retencions. No, el transport entre Tarragona i Barcelona, entre el Penedès també i Barcelona, cada cop és més complicat, tant per carretera com a nivell ferroviari. No sé, igual haurem de tornar amb vaixell, potser fer un ferri que uneixi Coma-rua i Calafell amb Barcelona, i Torredembarra també.
Potser seria més ràpid.
Doncs mai se sap, mai se sap.
De fet, a mi em va cridar molt l'atenció que dilluns vaig estar a Cunit fent un directe i sí que em va congratular que almenys, em sembla que tu l'havies entrevistat, Basi, el Ramsès estava tot el temps pendent de la gent que arribava a l'estació de Cunit, que baixava dels regionals, que es dirigia cap a l'autobús que anava cap a Torredembarra, cap a Sant Vicenç de Calders. És a dir, una atenció molt curada per part del personal que havia posat Renfe, en aquest cas.
Sí que en aquell, quan va haver el tall pel túnel, sí que Ramsès va ser molt operatiu. Sí que és veritat que ahir dilluns hi havia informadors, però hi ha moltes queixes de que no acabaven de fer la seva feina. No t'ho podria dir perquè ahir no vaig poder anar. Jo he llegit a les xarxes socials i li has de posar tots els interrogants que tenen les xarxes socials, no? Però sí que hi havia informadors, però hi ha molts usuaris que deien que no estaven organitzant la situació com es requeria. També és veritat que en aquells moments doncs, bueno, la gent acostumem a perdre els nervis, ens posem nerviosos, no sabem cap on anar, tenim pressa, llavors, bueno, segurament sí que t'estan informant, però no ens estem adonant.
Clar.
No, hi ha un problema d'acumulació també, perquè portem ja molts anys amb problemes. Aquest any està sent molt dur, des de el final, l'últim trimestre de l'any passat, està sent molt dur i, evidentment, la gent que va diàriament, o quasi diàriament, es mou en ferrocarril doncs, per la costa, doncs, evidentment, estan, ja diríem, a un nivell de cansament molt elevat, molt elevat.
Sí, de fet, la gran notícia és que per fi aquest dimecres vam recuperar l'estació de Sant Vicenç de Calders, que ja era hora, ja tocava, i m'imagino que els usuaris i usuàries contents per la part que els toca, no? De no haver d'agafar aquest trasllat o circulació per carretera.
Bueno, és com un premi de consolació, vull dir que tornem a on estàvem, és a dir, no millora, perquè dius, no, és que ara després d'aquestes obres i tot això, no ha millorat perquè les obres eren per millorar el transport de mercaderies, no el de passatgers.
Clar.
Per tant, estem igual de malament, després uns mesos durs per a tota la gent, doncs, que es mou entre Tarragona i Barcelona, i evidentment el Baix Penedès està
al mig,
està allò a l'epicentre dels problemes.
Déu-n'hi-do. Canviem una mica de terç. Molts robatoris, molts botellots. Què està passant? Què està passant aquí, bueno, ara?
Els botellots, que arriba l'estiu, és l'època dels botellots. Vosaltres que dèieu que no us agrada el calor, doncs, bueno, s'ha de prendre la copa fora al carrer. Això comporta queixes de qui té aquestes festes al costat de casa, i sobretot la gran quantitat d'escombraries i de merda que deixen a aquesta gent, que bueno, doncs, bueno, és aquest grau d'incivisme completament gratuït, perquè ja no només és que deixin escombraries, que ja em sembla vomitiu, sinó que, bueno, hem vist a Calafell i a Coma-ruga que destrossen els toldos de la platja, destrossen les barques que hi ha a la sorra, s'emporten pel davant, doncs, el mobiliari dels restaurants, dels bars. Vull dir, el problema és aquest incivisme, molt més enllà que la pròpia festa, doncs, que sí, que genera molèsties, no? Uh-huh. Però, bueno, sí, tenim un grau d'incivisme que a més, completament gratuït. L'altre dia vaig veure que hi ha a la urna on hi ha el bot salvavides de Calafell, a la platja de Calafell, al costat de la cofradia, que està amb una urna de vidre, doncs, bueno, li van apedregar el vidre. Clar, quin sentit té això? Quin objectiu té? El problema és això, vull dir, que perquè si tu vols fer mal per alguna cosa, perquè et cau mal un ajuntament, perquè et cau malament un local, si hi ha un sentit amb aquesta agressió i amb aquest vandalisme, és criticable, és censurable, és rebutjable, però hi ha un sentit al darrere.
Uh-huh.
Però aquest vandalisme gratuït, sense sentit, sense objectiu...
Molt nihilista, oi? Molt nihilista, oi? Molt, molt...
No, és que fins i tot...
No hi ha futur...
No, és que, a veure, és que jo puc arribar a entendre si és un moviment molt, molt anti-todo. Però és que no, ni això, vull dir, per què ho has fet? Oh, no sé. Vull dir, és absurd, és absurdo en grado supremo. Perquè si fos per nihilisme, vale, però no, per què no sabia què fer?
Vull dir,
és tan absurdo que això és el problemàtic, això és el preocupant.
Clar. Tu què penses, Jordi?
Sí, bueno, penso que a veure, que sí, vull dir, que ja fa temps que es veu aquest vandalisme, sí, no té cap mena de lògica, és el que diem, vull dir, pots fer una pintada a una paret, doncs reclamen alguna cosa, el que sigui, però no, en canvi totes les pintades que són gargots, que no hi ha res, vull dir, no és ni artístic ni és reivindicatiu,
és fer mal
per fer mal. Estranya.
Sí.
Per fer mal, el tema d'això de trencar coses, per exemple. Sí. No, aquí a Torre de Mar, per exemple, hem vist una cosa, doncs, ara fa poc, un acte de cometes vandàlic, però en diríem de baixa intensitat, que és que Costes de l'Estat va prohibir aparcar, doncs, al costat, d'aparcament que hi ha al costat de la platja dels Muntanyans, doncs, que està en terreny, diríem, doncs, servitud de Costes, doncs s'han prohibit d'aparcar, i van posar dos cartells sense que l'Ajuntament se n'assabentés, directament Costes, i un d'aquests cartells han aparegut prohibint estacionar en aquella zona, i aquests cartells han aparegut pintats. I curiosament vam treure una notícia del Torre de Mar Actualitat i molta gent aplaudia aquesta acció. Clar, una acció, diríem, allò, clar, diríem, doncs, Costes decideix que ara, a partir d'ara no es pot aparcar aquí, i evidentment la gent, doncs, es rebota, perquè diu, home, poc aparcament que hi ha en un lloc que és un descampat, o sigui, no és una cosa que diguis natural, no, és un descampat gran on hi ha caravanes, hi ha cotxes, i mira, jo vaig anar a córrer i hi havia tres o quatre cotxes aparcats, un parell de caravanes i dos cotxes. Sí que han passat per als rurals i han posat multes, han posat sancions econòmiques, però a més ho han fet sense consultar ni comunicar-ho a l'Ajuntament de Torredembarra, que, clar, compta amb un espai d'aparcament, no hi és, i és una zona on a l'estiu manca aparcament. Però, bueno, aquesta és una acció, diríem, doncs, reivindicativa d'algú que va agafar un esprai i va, doncs, tapar aquestes senyals, que, per cert, ja porten ja més de 10 dies i encara estan allò, guixades. Però, en canvi, en aquests actes que parla del bàsic, que són doncs, totalment gratuïts. Vandalisme gratuït, en podríem dir.
I tant.
De sentit.
I tant que sí. De fet, ara que has dit el tema d'aparcament, a Calafell doncs, ha hagut una mica d'enrenou amb aquesta zona vermella fins al dia 1 de juliol o fins al dia 30 de juny, millor dit, es podrà aparcar a la zona que tothom coneixem com la zona del mercat de Calafell o el Mercadona, i a partir del dia 1 de juliol entra en joc una nova zona, no és la blava, no és la taronja a la que estàvem acostumats, sinó la zona vermella. I això, a més, amb una notícia lligada teva, bàsic, de que l'Ajuntament ha tret els guals dels que tenien nominatius d'alguns establiments, oi?
Sí, bueno, la zona vermella entrarà a l'agost, 1 d'agost.
1 d'agost, al final. Gràcies.
Finalment 1 d'agost. Sí, sí, pues bueno, és aquesta ampliació de zones d'aparcament passando por caja, no només en espai, sinó també s'allarga la temporada, vull dir, abans era juliol i agost, ara serà des de Setmana Santa fins al juny, els caps de setmana, i després de l'agost fins al pont del Pilar, a l'octubre, el 12 d'octubre, els caps de setmana. És guanyar dies, és guanyar espai d'aparcament gratuït, amb l'encabronament
de pagament,
amb l'encabronament del comerç, ah, perquè diu, home, nosaltres teníem aquesta disponibilitat d'aparcament gratuït, i ara, pues, bueno, passando por caja com arreu, no? Vull dir, sí que és veritat que l'Ajuntament diu, home, a tot arreu es paga. Bueno, sí, sí, clar, sí, és veritat. Però, bueno, aquest no em sembla un argument, que com lo hacen los demás, pues també lo hago yo. No ho sé, vull dir, el comerç està molt enfadat.
Home, és el raonament que han fet Altafulla també, que també per primer cop han posat zona blava, no? Era un municipi on no hi havia zona blava, i ara ja l'han pintat ja i està a punt d'entrar en vigor, suposo que és un tema de termini legal, però jo crec que a finals de juny, principis de juny, va entrar en vigor, i també són 700 places a tota la zona costanera. I l'argument ha sigut el mateix que deia ara el Bassi, que és que tots els municipis de costa ho tenen, per tant, Altafulla puja el carro, que coincideix també doncs, amb un any que ha costat molt aprovar els pressupostos i de quadrar-los, i bueno, doncs serà una ajuda.
Sí, sí, no, i a més un altre argument que tenen és que hi ha gent que deixa el cotxe i no el mou en tot l'estiu. Home, jo no sé si hi ha tanta gent que deixi el cotxe tot l'estiu sense moure'ls. Mm. No crec que hi hagi tants cotxes sense moure tot l'estiu als carrers. Però bueno, és que volem rotació, perquè d'aquesta manera la gent pot anar al comerç. Escolta'm, la nova àrea de zona taronja de Masmel, que s'ha guanyat de zona taronja, està a 700 metres de la més propera zona comercial de Calafell. Mm. O sigui que la rotació la volen crear a 700 metres del primer comerç que tenen. És una mesura completament per fer diners, completament recaudatòria, no té cap sentit.
Déu-n'hi-do. Avui m'agradaria acabar la nostra tertúlia d'una manera més divertida, si més no, amb la que està caient a tot arreu i amb els temes que han comentat alguns ens haurem deixat pel mig. És la gran notícia de que el Gran Prix, el programa Televisió Espanyola, tindrà una representació catalana.
Has
i
vitat,
concretament
sí, sí,
a l'Arbós. Com ho veieu, si més no? Perquè fa gràcia, jo pensava que aquest programa ja estava fusilat fa molts anys i resulta que no, que encara continua viu i és més que apostant per la Xus, entre un altre periodista de Televisió Espanyola que no recordo el seu nom, Fernández, crec. Però tenir un representant de l'Arbós al Gran Prix, com ho veieu?
Fantàstic, fantàstic. Primer de tot, et pot agradar, no et pot agradar, però és un programa d'estiu, és el programa líder d'audiència de l'estiu, és un programa de guante blanco, no té cap problema, no és una isla de les felaciones, ni són uns supervivientes, ni los meten en una conejera com en Gran Hermano, és un programa festiu, és un programa per tota la família i és un programa distret i agradable. I que l'Arbós tingui representació en aquest programa, a mi em sembla fantàstic i un aparador per l'Arbós increïble. És veritat que per molta gent que el pugui veure l'Arbós des de Galícia, des de Múrcia o des de Santiago de Compostela, no anirà a l'Arbós. És veritat, vull dir, això no portarà gent. onades de gent cap a l'Arboç. Però, bueno, és una manera de donar-se a conèixer. A mi em sembla fantàstic. També és veritat que hi ha dintre de l'Arboç gent que s'ha queixat perquè diu que, com que això no és un programa cultural, no s'ha d'anar. Home, llavors només s'ha d'anar a Cifres i Letres o a Quiero Ser Millonario. Vull dir... Jo crec que sí, senyor, pues sí, senyor. Pues és una manera, primer de tot, de donar a conèixer l'Arboç. A mi em sembla molt bé i, bueno, a mi em sembla perfecte. I, com a mínim, mira, el programa tindrà molta més audiència a l'Arboç.
Jordi?
Sí, jo crec que a l'Arboç i al Penedès, vull dir, i pel voltant, vull dir, sempre fa gràcia veure un municipi del teu voltant. A més petita escala amb el Forasters veia, quan sortia un municipi molt proper, doncs es feia gràcia perquè fins i tot coneixies a gent. Per tant, també, vosaltres que sou més del Penedès, veureu gent que participi en les proves, que igual els coneixeu personalment fins i tot. O, clar, és una cosa que fa gràcia també. I és una plataforma, evidentment, que és una plataforma, ho veu molta gent, és un líder d'audiència, és televisió espanyola. I sí, sí, i jo crec que la Arboç pot ser una plataforma cultural o no, un programa que, evidentment, no és cultural, és un programa, doncs, festiu, d'entreteniment, però a la televisió hi ha d'haver de tot, i és el que diem, més val això que no pas sortir a la pàgina de successos, per exemple.
Per exemple, que això ens sabem una mica aquí a la comarca.
Per això. Vull dir que està bé i, bueno, riurem una mica, veient els companys, la gent de l'Arboç.
Jo crec que alguns sí que coneixerem, eh? És a dir,
per això.
El que passa és que sí que és veritat que alguns es queixaven per l'edat que es podien apuntar.
Hi ha un límit, oi? 35
hi ha un
anys,
límit, però em sembla que el van pujar una mica perquè era fins 35 anys i em sembla que el van pujar una mica i arribava fins al 40. Jo, òbviament, no estic empadronada a l'Arboç, m'he quedat fora i tampoc tinc una mica més
edat,
de 40.
Tampoc entraríem per edat. Per
no,
edat,
no, ja no entrem per edat. Va, escolteu.
Un altre programa.
I tant. Jordi Salvat, José Manuel Baselgà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat quasi totes les tertúlies periodístiques d'aquesta temporada del Penedès en Xarxa. I si tot va bé, ens retrobem a partir del setembre i us desitgem des de part de tot l'equip un bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Penedès en Xarxa.